Molt bona tarda a totes i tots i benvinguts al plenari ordinari del mes de desembre del 2024. Abans de començar, si em permeteu, m'agradaria dirigir unes paraules d'agraïment. Sabeu que el passat plenari no vaig poder estar per motius de salut, però sí que el vaig veure i tots vau dedicar unes paraules que em van agradar molt, la veritat. I volia agrair-ho, com també agrair la tasca de l'alcaldessa accidental durant el període de la meva baixa. Dit això, començarem per l'ordre del dia. D'inici tenim 4 punts que és per aprovar l'urgència i passo a detallar de què es tracten. Un és la proposta relativa a l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Roquetes de creació d'una llar d'infants pública de titularitat municipal. Com acabem de comentar fa un moment, és un conveni que l'Ajuntament en el seu dia ja va enviar, que la Generalitat de Catalunya ha enviat, arribat a l'Ajuntament el dia 16 i que, per no tindre que esperar un altre plenari, tenint este plenari convocat, proposem de que entrigui per urgència i es pugui ja aprovar. Després hi ha 3 punts de l'àrea d'Hisenda també, que vam donar compte a les passades comissions de la setmana passada, que són els 3 punts d'Hisenda que portem tots els mesos, que és el període mig de pagament i tot el referent a les coses trimestrals, que com dic vam passar-ho per la comissió d'Hisenda, però que per algun error no estava a l'ordre del dia. Si els sembla, passaríem a votació d'aprovar l'urgència d'aquests 4 punts. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim pel 5è punt, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple extraordinari número 16/2024, de data 14 d'octubre del 2024. Si no hi ha res a dir, el donaríem per aprovat. I el 6è punt és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 19/2024, de data 26 de novembre del 2024. El mateix, el donaríem per aprovat. Seguim el 7è punt de l'ordre del dia, que és donar compte de la designació del portaveu i suplem del grup municipal PSC a l'Ajuntament de Roquetes.
Es dona compte el ple de la designació del senyor Josep Maria Beltrán Subirats com a portaveu del grup municipal del PSC-CP i de la senyora Isabel Aznar Miralles com a suplent de portaveu.
Moltes gràcies. El 8è punt és aprovar, si s'escau, la modificació de la composició de les comissions informatives permanents pel que representa el grup municipal del PSC.
Es proposa al ple la modificació de les comissions informatives permanents que estan afectades en quant a la incorporació d'un nou membre del PSC-CP segons detall de la proposta. Tanmateix, s'estableix que la Comissió Especial de Comptes d'Existència Preceptiva tindrà la mateixa composició que la Comissió Informativa d'Hisenda i Activitat Econòmica, d'acord amb allò establert per l'article 527.3 del ROF, i 13è, notificar l'adopció dels presents acords als regidors i regidores designats i comunicar-ho als secretaris de les comissions informatives afectades pels canvis als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies. Passem a, si hi ha alguna paraula, si no passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim el 9è punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, el nomenament de l'Assemblea General de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes del representant pertanent al grup municipal del PSC.
També com a conseqüència del mateix canvi es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar el senyor Josep Maria Beltrán Subirats, pertanyent al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, com a membre representant d'aquesta corporació en l'Assemblea General de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes. I segon, notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Mancomunitat Tortosa-Roquetes als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies. Passaríem a aprovació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Des del punt de l'ordre del dia es dona compte del decret d'alcaldia número 2024-002189 de data 3 de desembre de modificació de les tinences d'alcaldia. Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica, l'11 punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la justificació de l'aportació dels grups municipals 2023 i la incoació de l'expedient de reintegrament.
Aquesta proposta va estar dictaminada favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de la corporació queda assabentat de l'informe emès per la intervenció municipal de data 9 de desembre de 2024 sobre la justificació dels grups polítics municipals de Roquetes de les assignacions rebudes de l'Ajuntament l'exercici 2023. Segon, aprovar el compte justificatiu dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cort Municipal, i Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, referent a l'anualitat sencera corresponent al 2023. Tercer, aprovar el compte justificatiu del grup municipal de Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre, En Comú Guanyem, amb referent al segon període comprès entre l'1 de juliol de 2023 i el 31 de desembre de 2023. Quart, incoar expedient de reintegrament coincidint un termini de 15 dies hàbils per tal que aleguin o presentin els documents que estimin pertinents segons un detall que consta a la proposta. I cinquè, notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que procedeixin.
Moltes gràcies. Si hi ha intervencions, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bona nit. Bé, només explica d'este punt, ja que mos afecta el fet de que simplement se porta a aprovació pel fet de que el grup de Movem no va presentar la justificació de la despesa des del primer període del curs passat i per això arribem a este punt en què aquests diners que no s'han gastat s'han de tornar. Simplement puc explicar això perquè la gent que vegi el punt entengui per què el grup de Movem ha de tornar uns diners que ha cobrat de l'Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim el 12 punt de l'ordre del dia, que es dona compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre del 2024, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2015/2012 de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El 13 punt, que es dona compte del període mig de pagament, d'acord amb el previst al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre, i que el període mig de pagament és de 15,17 dies. El 14 punt es dona compte de l'informe de compliment de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre pel que s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials relatiu al tercer trimestre del 2024. Seguim en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. El 15 punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la moció de suport als canvis legislatius per combatre la multireincidència delictiva presentada pel grup municipal de Junts per Roquetes i la Ravaleta.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar la situació de la seguretat a Catalunya i assenyalar la multireincidència delictiva com un dels elements que erosionen amb més contundència la percepció de seguretat de la ciutadania i contribueixen a generar més sensació d'impunitat respecte als delinqüents. Tot posant de relleu recents estratègies com el Pla Estratègic per un espai públic lliure d'armes, com a eina per a fer front a la tendència alcista dels índexs de criminalitat i victimització de la ciutadania. Segon, exigir canvis en l'ordenament jurídic que vagin en la línia d'eliminar la impunitat de la multireincidència a través de la modificació dels articles 234 i 235 de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, fent èmfasi en el robatori de telèfons mòbils i dispositius electrònics. Tercer, exigir canvis en l'ordenament judicial que vagin en la línia de considerar la multireincidència, encara que sigui de delictes lleus, com un agreujant. Quart, exigir un increment significatiu dels jutges d'adscripció territorial a Catalunya amb els recursos materials i tecnològics necessaris per poder donar resposta diligent a les diferents causes. Cinquè, exigir canvis en l'ordenament jurídic que permetin, a través de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que els ajuntaments puguin exercir l'acció penal en els delictes de fur. Sisè, exigir millores al Reial Decret 95/2009 que regula el sistema de registres administratius de suport a l'administració de justícia per millorar la gestió i transparència de la informació. Setè, donar suport i desenvolupar la iniciativa legislativa aprovada al Congrés dels Diputats que vagi en la línia de donar resposta als punts plantejats anteriorment. Vuitè, exigir als representants polítics a no fer valoracions que portin implícites l'estigmatització de cap col·lectiu de persones que conviuen als nostres municipis i no bé notificar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes ACM i Federació de Municipis de Catalunya.
Moltes gràcies per defensar la moció. Dona la paraula a la portaveu del grup de Junts per Roquetes.
Gràcies, bona tarda, alcalde, regidors, regidores. Des del 2021 a Catalunya es va denunciant un augment de la inseguretat degut a un grup reduït de persones responsables donades de delictes lleus, sobretot robatoris o intents de robatori. La multireincidència és un problema que afecta a ciutats grans, però també a zones rurals, a territoris com el nostre, on es denuncien robatoris de productes, materials agrícoles, intents de robatoris en habitatges, ciclomotors, bicicletes, telèfons mòbils. La sensació d'inseguretat mina la confiança ciutadana i pot alimentar discursos populistes i d'extrema dreta si no es tracta en rigor i sensibilitat. Des de Junts volem treballar per fer possible millores en la legislació per tal que la seguretat, tant al nostre territori com arreu del país, millore i la nostra ciutadania visqui tranquil·la. Es proposa exigir canvis en l'ordenament judicial que vagin en la línia d'eliminar la impunitat de la multireincidència, incrementar el nombre de jutges a Catalunya per agilitzar judicis, per disminuir el col·lapse que pateixen els jutjats i per donar una resposta diligent a les causes, també donant-los de recursos necessaris i millorar els registres administratius per una gestió judicial més eficaç i que es considere la multireincidència com un agreujant. Fer-ho tot des d'un compromís amb la societat i evitant qualsevol estigmatització de col·lectius. Des del nostre grup i també pensant en el nostre municipi, on fa temps que en algunes zones, com ja vam dir en el passat ple, s'hi han instal·lat aquesta inseguretat i aquest neguit perquè s'han patit furts i s'han viscut intents de robatori o intents d'ocupacions, volem donar suport en aquesta iniciativa legislativa al Congrés dels Diputats per a que s'implementen aquestes reformes per tal de frenar aquesta onada de multireincidència que tants problemes està ocasionant en el nostre país. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions. Senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del grup de Movem volem agrair al grup de Junts que hagi presentat aquesta moció per poder debatre temes de seguretat a nivell local i autonòmic. Us diem que des de Movem votarem a favor perquè considerem que el contingut que hi ha a la moció està ben explicat. El fet de que crec que tots estem d'acord en que no es pot permetre que algú sigui reincident, és a dir, que els delictes, per molt que siguin menors, siguin continuats i no passi res, no? A vegades toca parlar en llenguatge planer perquè tots ens entenguem. Sí que des del grup de Movem hi ha coses que no ens acaben d'agradar de la moció. ¿Vale? Tot això, ja, com he dit, la subscriurem. El fet de que parléssim de que n'hi ha inseguretat, no estem d'acord en que hi hagi inseguretat. Si mirem les estadístiques de Catalunya respecte a altres països d'Europa, estem molt millor que altres territoris com poden ser Anglaterra, Bèlgica o França. D'acord? Quan parlem pròpiament de Catalunya, podem dir que on se centra aquesta sensació possiblement d'inseguretat sigui a les zones més massificades, que sigui Barcelona i les seves rodalies, on hi ha més gent. Aquí també s'ha parlat de robatoris o de les afectacions en les zones rurals, però que si féssim un estudi de lo que suposa a nivell global és minsa aquesta afectació. D'acord? És per això que parlar d'inseguretat a vegades suposa crear-la, fer pensar a la gent que realment no estem bé. I el fet de crear la gent que pense que no estem bé, que no hi ha seguretat, hem de pensar a qui pot arribar a beneficiar. Pues, si ho mirem econòmicament, arriba a beneficiar en aquelles empreses més grans que ens obliguen a contractar elements de seguretat, com poden ser alarmes, com poden ser mesures per prevenir que ens facin alguna cosa, però que no venen a solucionar el fet de que hi hagi gent que està cometent aquests delictes. Com hem parlat d'aquí de la reforma del Codi Penal, l'última que es va fer va ser a l'estiu del 22. Mostrem el desembre del 24, són 2 anys i mig que han passat, és a dir, és molt poc temps per poder fer una valoració tan àmplia o tan agosarada de poder dir que no ha funcionat. Entenem que en aquest temps han hagut molts de protocols que s'han hagut de modificar o adaptar i que poder dir tan pront que això no ha funcionat és una mica agosarat. Hauríem d'estirar el temps i a veure què passa. Però, clar, crec que tots voldríem modificar aquest codi penal a el que cadascú veiem. No només és que en el que diu aquí que estem d'acord que els delictes no pot ser que algú sigui tan reincident que com deia la moció, algú que ha delinquit 100 vegades en un any continua el carrer. Està clar que ningú ho vol, això. Però hem d'anar més enllà. Com podem comparar un delicte d'un assassinat respecte a un altre delicte que no comporta la mort i que algú pugui estar al carrer havent matat algú? Com veiem a la moció, ens parla de que hi ha delictes que han tardat més d'un any a poder ser resolts. En això sí que hem de fer èmfasi. I crec que tots estem d'acord en el que diu la moció. S'ha d'ampliar els recursos als jutges, que hi haguem més jutges, que tinguem més recursos per ser més àgils, que algú que comet un delicte no tarde un any a tindre una resposta, és a dir, que torna a estar al carrer i tarda un any a ser jutjat. Per això, com dèiem, des de Movem considerem que en aquesta moció que parla de seguretat vol portar-nos a parlar de mesures per judicialitzar però ens falten altres mesures com puguen ser realment augmentar la seguretat des de la població. És a dir, mesures que ens portin a que la gent no arribi a cometre aquests delictes. Quines mesures d'aquestes poden ser? Primer de tot, l'educació. Hem de reforçar perquè tot el jovent que estudia no es dediqui a delinquir, sinó que tingui un futur. I això passa per reforçar l'educació en més recursos per evitar aquest abandonament de l'educació. També hem d'insistir en el tema de la salut mental, d'acord? Perquè hem de treballar per augmentar els recursos de la salut en quant a trastorns i en quant a addiccions, que són molts dels que porten a delinquir. També hem de portar més ajudes als habitatges per evitar que hi hagin tots aquestes ocupacions com s'estan produint. I al fi i al cap anar a buscar mesures d'urgència social o de serveis socials per veure què està passant, per què una família que pot tindre nens ocupa una casa sense pagar llum, sense pagar aigua, sense cap pagament i que què estan veient aquells infants, que es pot viure d'aquesta manera i que és gratuït tot, no ho és gratuït. És a dir, la societat, i més concret qui governem, hem de buscar mesures més enllà d'enfortir el Codi Penal per a evitar que la gent delinquisca. Tot això no els obliga a delinquir, està clar, que és voluntat de cada persona el fet de delinquir, però no són només els pobres, aquells que no tenen recursos, els que delinquixen. Hi ha molts més, si mirem cap a dalt, hi ha grans delinqüents que ens han robat a tota la societat, que ens han pres diners i que no es veran afectats per aquesta modificació perquè no són reincidents. Com hem dit al principi, des de Movem considerem que estem d'acord en el que diu a la moció, però que hi trobem a faltar punts que ens porten a millorar com a societat. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant del PSC, el senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Senyora Lídia Saura i senyor Antoni Ortiz, porten vostès avui al plenari un debat sobre una moció, i mire que jo sóc sempre partidari del debat, que podríem dir que actualment és tendència social. Un tema, el de la multireincidència, que acapara grans espais als mitjans, un tema que és polièdric, que té moltes cares, que té moltes perspectives i moltes visions, sobre el que mai ens posarem d'acord a l'hora d'analitzar les dades. Un tema que no és propi del nostre territori, sinó que ens ha vingut importat, com molt bé dia fa uns moments el portaveu de Movem, des de Barcelona i des de la seva àrea metropolitana. I un tema que cal tractar en molta cura per les derivades autoritàries i excloents que alguns i algunes estan interessats en donar-li el fenomen. En definitiva, un fenomen, el de la presumpta multireincidència, que cal tractar de manera realista, defugint dels debats més emocionals que empírics. Jo tinc un amic al que un dia li va passar una cosa perquè va anar... I transitant sempre, que crec que és la nostra obligació com a representants públics, sempre transitant per la via de la convivència i deixant de banda les senderes que ens fan caminar a tranques i a barranques de la mà d'Anna Rosa totes les tardes davant la tele. Cal fer front a la multireincidència? Jo crec que sí. Clar que sí. Estem parlant de comissions reiterades de furts que són d'escassa gravetat quan s'observen individualment, però que són rellevants per la freqüència en què repeteixen. Cal combatre la multireincidència donada l'afectació als drets humans de proximitat que suposa per a la ciutadania. Estem davant d'un problema social complex que segurament no es pot resoldre només amb la reforma del Codi Penal, sinó que requereix una actuació coordinada des de diferents àmbits. I per centrar una mica més el debat... En primer lloc, no cal confondre la multidelinqüència en la multireincidència. La multidelinqüència engloba tots aquells furts i robatoris reiterats, comesos, per diferents persones. La multireincidència pressuposa que ja existeixen diverses condemnes penals i a qui li correspon determinar-les és als tribunals de justícia. Per tant, hauríem de poder plantejar la necessitat de pensar una definició més estricta de la multireincidència. Concepte que, per cert, no es troba al nostre Codi Penal, de forma que permeti detectar i intervenir sobre l'escàs nombre de delinqüents que amb un extens historial de reincidència delictiva superen la major part dels casos els tres antecedents que exigeix la llei actualment. En segon lloc, hauríem de ser capaços, n'ha fet esment el portaveu de Movem en la seva intervenció, que entre les persones multireincidents hi ha diverses categories. El ventall és ampli i pot anar des d'aquells que formen part de les xarxes criminals organitzades als delinqüents que s'han vist abocats a la marginalitat social per la situació de precarietat en què es troben o per les addiccions que pateixen. I en tercer lloc, i crec que és la més important de totes les, de tots els matisos que vol centrar el debat, siguen o no xarxes organitzades o delinqüents marginals, requereixen col·laboradors necessaris i especialitzats per a poder tenir un lucre dels productes sostrets. Aquí entra en joc la figura de la receptació, que és molt important. És aquella figura que és l'encomanador del delicte. Al final, aquests multireincidents o multidelinqüents treballen per a altres, que són els que s'emporten el lucre. I aquí entra en joc la figura de la receptació. Este és un delicte associat al furt o al robatori que es produeix quan una persona ajuda als responsables d'un delicte contra la propietat o contra l'ordre socioeconòmic en què no ha participat, però que coneix i que se n'aprofita dels seus efectes amb ànim de lucre. Tothom coneixem receptadors i encomanadors, col·laboradors actius en temps, per exemple, de collites al camp, per exemple. Perseguir aquestes conductes ajudaria a combatre la multidelinqüència i la multireincidència. Jo he dit al principi de la meva intervenció que aquest és un debat important des de Barcelona i des de la seva àrea metropolitana. És un debat que els diferents grups municipals i comarcals de Junts arreu de Catalunya s'han dedicat a escampar pel territori. I la veritat, i no ho dic pel grup municipal de Junts a Roquetes, però el que sí que crec és que no sé si això s'ha fet de manera assenyada i en criteri. Almenys en el seny i en el criteri que requereixen temes tan polièdrics com el de la multiresidència. I dic que és un tema important i no autòcton perquè no hi ha cap indicador, cap dada que ens faci pensar en un impacte de la multireincidència en el model de convivència a la societat ebrenca. I, si us plau, estalviem exemples anecdòtics. Això sempre passa. És a dir, quan no trobem arguments, convertim les anècdotes en categories. I crec que això és un error, perquè equivoquem la diagnosi sobre el fet. Tenim la tentació de voler convertir això, la categoria, de convertir les anècdotes en categoria quan només són fets puntuals. L'Ebre és un territori segur i així ho diu l'estadística sobre les infraccions penals del Ministeri de l'Interior corresponent al primer semestre de l'any, és a dir, a data 30 de juny. Aquelles ciutats amb població superior als 20.000 habitants, que així es contempla perquè no hi ha dades de nuclis de població inferiors als 20.000 habitants, per tant, a l'Ebre només tenim dades de Tortosa i Amposta. A Tortosa s'experimenta una variació interanual que disminueix les infraccions penals en un 3%. Passen de 975 a 954. Al cas d'Amposta, les dades són pitjors i en el mateix termini de temps augmenten les infraccions penals un 10%. Ara bé, les tipologies referents a robatoris i furts se mantenen estables entre 2023 i 2024 i només augmenta la sustracció de vehicles, que augmenta un 100%. Però, és clar, anem a les dades. Passa de 3 a 6. Tampoc cal aixecar totes les alarmes. Jo crec que són xifres que, més que significatives, al meu parer, són simbòliques. No obstant això, tot el que he dit, estem segurs des del grup municipal socialista que cal treballar per a ser més preventiu i reduir les xifres d'un fenomen que allà on es dona en tota la cruesa segueix sent més cridaner que mediàtic i real. Per això el govern de la Generalitat ha posat fil a l'agulla acordant unes primeres mesures amb nous jutjats penals, un jutjat de guàrdia i coordinació policial per a poder accedir a les bases de dades. Cal reduir, i en això estem tots d'acord, entenc que tots els grups municipals n'estem d'acord, el temps d'espera dels judicis ràpids, perquè aquesta sí que és un veritable trauma. Per això se crearan jutjats penals 4 i un nou jutjat de guàrdia. Se reforça la plantilla de funcionaris en 15 funcionaris més i es permet a la Guàrdia Urbana accedir a la base de dades de la policia autonòmica. Totes aquestes mesures, totes, absolutament totes, estan adoptades a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Prova inequívoca de que el problema, sortosament, encara no el tenim aquí. Segurament mos arribarà, de moment no el tenim aquí, i per això cal treballar per a ser proactius i que quan mos arribi tinguéssim estris per a poder-lo atendre de manera adequada. De fet, i per anar acabant, perquè entenc que és important donar més dades i no parlar d'aquestes sensacions d'inseguretat que a vegades això mos col·lapsa el debat públic i crec que mos fa entrar en errors. Si ens prenem la molèstia de consultar l'últim CEO de l'últim trimestre, la recollida de dades se fa entre l'11 d'octubre i el 14 de novembre. I sobre una població de 2.000 persones, totes majors d'edat, trobem dades curioses. El principal problema que té Catalunya, per a l'opinió pública, per a la seva societat, per al 20% d'estos enquestats, és l'accés a l'habitatge. M'ho sonarà a tothom, eh? Principal problema per a gent simpatitzant de tot l'espectre polític català, excepte aquells que reconeixen en les opcions de Vox i Aliança Catalana, i que estos el que prioritzen és la immigració com a problema. El segon problema per a la societat catalana és la insatisfacció en la política. També m'ho recordarem. Quan a l'últim cicle electoral hi havien participacions a Roquetes i als seus col·legis electorals que en moltes dificultats arribaven al 50%. És un dels problemes que té la societat catalana i que així ho diu CEO tras CEO, baròmetre tras baròmetre, trimestre tras trimestre. I a partir del tercer problema, que és la inseguretat ciutadana, no la multireincidència, tots els problemes se mouen per baix del 10% d'incidència, per baix del 10% de freqüència. Deixem dir l'última. Entre els enquestats que són votants o simpatitzants de Junts o que tenen el record de vot a les últimes autonòmiques per l'opció de Junts per Catalunya, no hi consta, entre els problemes més importants, cap que faci referència a la multireincidència. Parlen d'habitatge, d'insatisfacció en la política, del problema Catalunya-Espanya, de la sanitat i de l'economia. No se'n mencionen altres problemes quan baixa la freqüència, la prevalença és inferior al 7%. Per tant, cal treballar, entenem nosaltres des del grup municipal socialista, sense tremendisme com ja es fa, com de fet ja ha posat fil a l'agulla el govern, sense l'agonisme mediàtic que generen certs fenòmens i certes agendes interessades, i entendre que el problema de la multireincidència no ens acaba d'impactar el territori, que els llocs comuns que visitem quan en parlem, i en solem parlar bastant sovint, encara que no tinguéssim dades ni que tinguéssim bases per a poder-ho fer, quan no es contrasten aquestes dades en tots aquests arguments que donem. Parlar de furs o parlar de robatoris per no fer-ho de l'ocupació, creiem des del grup municipal socialista que és equivocar la diagnosi i que és errar el tret. No tenim una xarxa d'ocupacions, no tenim una xacra d'ocupacions, tenim emergència habitacional. No alteren les convivències, xarxes de delicte organitzat a la nostra societat ebrenca. Això sí, exceptuant el sector econòmic de la marihuana, potser, que potser és del més perillós i potser és el problema més latent que tenim. Però tenim vulnerables i bosses de marginalitat que no atenem. I tot això, perquè a més ho reconeixem, sense deixar de banda el tractament punitiu i judicial que requereixen totes les infraccions penals en un estat de dret com el nostre. Miren, fa 3 mesos, el passat 24 de setembre, la diputada socialista i portaveu a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica del Parlament, la senyora Lídia Ferrer, en parlava en un article a un digital del territori que justament titulava com la seva moció, multireincidència delictiva. I d'aquest article se'n poden extraure 3 conclusions que nosaltres creiem que són importants. Cal implicar tots els actors en un abordatge transversal, policia, jutges, fiscals, serveis socials, col·legis professionals. Cal definir la multireincidència com un fenomen complex, fruit en molts casos de la globalització i de les desigualtats socials. I tercer, i el més important, la justícia és un dels pilars de l'estat de dret, garant dels drets i les llibertats. Sense justícia no hi ha seguretat, i sense la garantia i la seguretat de poder exercir els nostres drets de ciutadania, correm el risc de fractura social. El vot del grup municipal socialista serà un vot a favor de la moció presentada pel seu grup, i per tant, res més a dir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Ciscoller.
Gràcies, senyor alcalde. Ja no sé qui presentava la moció, perquè déu-n'hi-do. Bueno, clar, anem a parlar d'un tema que és una miqueta allò que diuen abans. Abans ha dit polièdric, jo dic que és espinoset. Per què? Pues perquè sí, tal com se diu aquí, tenim reincidències, tal com diu el document, la moció que es presenta, i sí que n'hi ha de reincidències, jo fico aquí que hi ha casos que són persones que s'han detingut 10 vegades pel mateix cas o per diferents casos i no els han empresonat ni els ha passat res. Clar, això dins del punt de vista de la inseguretat ciutadana crea un problema normal, perquè quan veus aquell delinqüent enèsimes vegades pel carrer, l'han detingut i no passa res, la gent s'enfada i la policia que el deté també. Clar, davant d'això, podem dir que hi ha 3 tipus de delinqüents. Aquell que ho fa per necessitat, aquell que forma part d'una xarxa que viu d'això i aquell que és ric i, per tant, les lleis en ell, si roba, no li passa res. Sí? Per tant, és una cosa que hauríem de destriar. perquè hi ha molts delictes que són multireincidents i no els passa mai res. I sempre estem parlant, quan parlem d'aquests casos, de la poca roba. Clar, quan una persona és per necessitat, moltes vegades la justícia, quan se li apliquen les lleis a aquesta persona, que no té res, la mesura que se li aplica, bé, de vegades, és desproporcionada pel que ha arribat a fer. Perquè, clar, si robes per 10 i et fan un càstig per 40, ja podem veure vostès que la justícia no és equitativa. Però si tu robes 40, però tens 2.000, la proporció no és el mateix. No? Per tant, aquí és una cosa a tindre en compte. Com també si formes part d'una xarxa que et dediques única i exclusivament a viure d'això. Home, doncs a tota aquesta gent que són reincidents, que viuen, parlant clar, del xollo d'anar robant, no està de més que una vegada els hagin enxampat, cada vegada que els enxampen els vagin tancant. Per què? Per evitar el problema de carrer. I evitar també el problema de la policia, que veu que les seues accions en aquest cas tindran un fruit. Sí? Clar, davant d'això, el grup d'Esquerra Republicana, si la moció va en aquest sentit de dir totes aquestes persones que viuen única i exclusivament del xollo d'anar robant, que la llei sigui dura i implacable i que, per tant, els jutges l'apliquen sense temor i que, per tant, xaval, l'has fet, la pagues. Perfecte. Però s'hauria de distingir també en aquella persona que, per necessitat, com aquell que diu, per anar a menjar, doncs, ha entrat a robar dues coses i, mira, mala sort l'han enxampat. I això moltes vegades la justícia no ho crec que ho acabi veient massa. Això per un altre costat. Però després, que diem que aquí el territori, doncs no, perquè aquí no afecta tant, parlem-ne, no afecta tant. Des de l'Ajuntament, i en este cas per les àrees que m'impliquen com a regidor de festes i regidor d'agricultura, puc dir dues coses. Una, els balls de festa major, si no fiquéssim grups de seguretat a les entrades i dins dels recintes de festes, tindríem problemes continus de comportaments i robatoris cada dia. Per tant, alerta. Alerta. Que d'haver-los, hay-los. Cada dia. Cada dia. Aquest any passat encara m'he tindre un any prou tranquil. Però hi ha hagut anys que han sigut de bojos. I la gent atemorida per dins, alerta els mòbils, alerta els bolsos, alerta no sé què. Això per un costat. I després, l'agricultura. A quants pagesos no els han entrat a les casetes de les muntanyes, els han rebentat les casetes, els han rebentat els rafals, els han pres la maquinària. Este hivern està tractors. Això ja són màfies, eh? Perquè un tractor te desapareix avui d'aquí i demà te'l trobes a l'altra part del món. Sí? I qui diu tractors, t'estem parlant de desbrossadores, motosserres, etc, etc, etc. I moltes vegades diu, no, és que resulta que aquí al territori la delinqüència ha baixat. És que saben el que passa? Que com saben que no passa res, molts dels pagesos ja no denuncien. Vale? Molts ja no denuncien. Perquè diuen, com tampoc passarà res, ni em trobaran el que m'han pres, perquè he d'anar a perdre dues hores als Mossos d'Esquadra per fer la denúncia. Si passa res, és a dir, si en aquell delinqüent o en aquella xarxa de delinqüents els passés alguna cosa, potser les denúncies augmentarien. I ho dic per experiència de molts divins que mos hi hem trobat, que mos han robat l'oro i el moro. Però al final dius, vas una vegada a denúncies, no aclareixes res, vas una altra vegada a tornes a denunciar, no aclareixes res, dius, la tercera, ja no vaig. Vale? Per tant, en això sí que torno a dir, això són xarxes i a les xarxes se les ha de combatre però en totes les mesures possibles. En totes. Perquè són els que sí que causen problemes a nivell social i a nivell de conciutadania. Per tant, jo no sé el sentit d'esta moció si només va, és en general, va per algun col·lectiu determinat, etc. Nosaltres sí que ho centraríem en això, és a dir, en els lladres de guant blanc, d'estos que no els passa mai res, no? Que evadixen i no passa res. I si convé, on anem a Dubai, i no passa res. O si no, en estos que bueno, pues viuen d'això, avui robo aquí, demà me'n vaig a Tarragona, l'altre me'n vaig a Lleida, i per posto que vaig passant vaig en faena. Sí, que d'aquestes xarxes ja segur que també n'hi ha. Sí que en aquest cas també voldria que se deixés clar que la gent que no té recursos i que això sempre ha passat, que t'has d'anar a buscar la vida, puesto que sigui, per tant, pues mira, si trobes dos coses i en això pots, Pues això també s'hauria de contemplar. Per què? Per què? I ara vostès diran, i això ara per què ho dius? Hi ha una de les atribucions que tenen els ajuntaments, que és el jutge de pau, que per cert, no fa molt, els volien traure, que esto no sirve para nada, mos diuen des d'allà de los ministerios. Sí que serveix. I saben per a què serveix? Serveix per a registrar tots els incidents que passen en un municipi. Si no tinguéssim jutge de pau, això no passaria. I gràcies a un jutge de pau del segle XIX, podem constatar d'un cas que va passar aquí a Roquetes, d'uns pobres xiquets que no tenien un pal a post, que van anar a espigolar olives després de la campanya, els van enxampar en dos sacs d'olives i els van tancar dues setmanes a la presó. En 15 pessetes de denúncia. 15 pessetes de denúncia que volia dir que una família guanyava una pesseta al dia. Les injustícies. Per tant, alerta, perquè en esta moció anem també en perill de que les injustícies no es corregisquen. I per tant, entenem que el sentit que s'ha de donar és que s'aplique en aquells que verdaderament fan mal i que no ho fan per benefici propi. Res més, només això. Donem suport a la moció, però ja els dic les nostres observacions.
Moltes gràcies per a tancar la portaveu de Junts per Roquetes, si vol tancar la moció.
Bueno, en primer lloc, agrair el vot favorable dels grups. S'han dit tantes coses que el debat s'ha fet força extens. Sabem que és un tema espinós, com ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana, però entenem que és un tema que està damunt la taula, que està al carrer i que s'ha de tractar. El fet de que es digui aquí, per part del portaveu del grup socialista, que aquí no hi ha incidència i que no hem de parlar de fets anecdòtics, nosaltres des de Junts pensem que sí que ha arribat al territori, que sí que ha arribat a la població, i que si te ve un veí i et conta una anècdota, te'n ve un altre, et conta una altra anècdota, resulta que al cap de 3 setmanes tens 50 anècdotes d'intents de robatoris, intents de furs, intents d'ocupació, intents d'entrar a un habitatge, ja no es converteix en una anècdota, sinó que es converteix en un problema. I mentre existís aquest problema i aquest problema estigui al carrer, crec que la nostra obligació és intentar posar remei, intentar buscar solucions. Estem d'acord amb el portaveu de Movem, amb el senyor Poll, en quan es diuen que també s'ha de treballar des de l'educació, s'han de donar totes les oportunitats que pertoquen, s'ha de treballar moltíssim, s'ha de fer pedagogia, s'hi ha d'estar damunt, perquè també, com ha dit el senyor Oller, hi han moltes casuístiques i no a tothom se l'hauria de tractar per igual. Dit això, sabem, per molt que vingui la moció des de Barcelona i que s'hagi portat arreu del territori, no significa que sigui una moció centrada en Barcelona, perquè, com bé s'ha dit i tornem a repetir, aquí al territori existeix el problema i no hi podem estar de cul. Tampoc no es tracta de fer una alarma social, sinó de fer acostat a aquelles persones que pateixen aquest problema, que no són poques. La nostra obligació, com he dit abans, és estar al costat de la gent, intentar que aquest problema de la multireincidència disminueixi i posar totes les eines, tant a policia com a jutjats, perquè aquesta situació es vagi revertint i tenir la ciutat tranquil·la i la ciutadania tranquil·la, tant si van pel carrer com si tenen una casa que només és una segona residència, com els joves quan van a les nits de festa, de no tindre temor de que si em robaran el mòbil. Res més a dir, gràcies i a continuar treballant per això.
Moltes gràcies, passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Gràcies. Abans d'entrar en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes, convidaria, i se'n fa raro, a la companya Núria Altadill d'abandonar el ple perquè és, per motius laborals és part implicada en el punt d'aprovació i no pot participar ni del debat ni de la votació del punt. Seguim així en el punt 7G de l'ordre del dia, que és aprovar inicialment, si s'escau, el pla especial urbanístic per a la implantació de l'activitat turística de càmping a les parcel·les 52 i 53 del polígon 36 del terme municipal de Roquetes.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pla especial per a la implantació de l'activitat turística de càmping a les parcel·les 52 i 53 del polígon 36 promogut per la societat Glamping Els Ports SL, conformitat amb l'informe favorable de l'arquitecte municipal incorporat a l'expedient. Segon, suspendre durant un termini d'un any des de la publicació de l'acord l'otorgament de llicències d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial a tot l'àmbit del pla especial. S'adjunta com a annex número 1 el plànol de delimitació de l'àmbit afectat per aquesta suspensió de llicències. Tercer, disposar que de conformitat amb l'article 102.4 del decret 305/2006, mentre estigui en tramitació el pla especial, es poden tramitar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat en el cas de que la naturalesa dels canvis proposat no posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat. Quart, sotmetre informació pública especial durant el termini de 45 dies segons article 86 bis 1c del decret legislatiu 1/2010. Cinquè, publicar l'acord d'aprovació inicial al BOP a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de l'àmbit municipal o supramunicipal i donar a conèixer la referida aprovació per mitjans telemàtics de conformitat amb el que disposa l'article 23 del decret 305/2006. Sisè, sol·licitar informe als organismes afectats per raó dels llurs competències sectorials i a les persones interessades segons article 85.5 del decret 1/2010 i 86 bis UC. I setè, notificar l'acord als interessats en l'expedient.
Moltes gràcies. Només per a que la gent que ens escolta ho pugui entendre, portem a aprovació aprovar inicialment el pla especial urbanístic tal com vam fer el 23 del maig de l'any 2023, que era la primera vegada que passava per plenari, el mateix punt de l'ordre del dia, i un cop passat per tots els organismes que havien de dir la seua a l'hora d'otorgar o no permisos per a tirar endavant aquest pla urbanístic, l'empresa privada a la qual vol optar a la construcció d'aquest càmping ha tingut que modificar tot el seu projecte, incloent o traient tot allò que des dels diferents organismes se'ls demanava. Un cop han tingut el projecte modificat en totes aquestes demandes dels diferents organismes, es torna a portar a plenari per segona vegada, que és segona però que al final és la primera, que és l'aprovació inicial per a que algun dia sigui una realitat. Un cop passi pel plenari s'hauran de tornar a demanar informes. L'urbanisme és així de ràpid. Hauran de tornar a demanar tots els informes escaients i segurament que tornarà a passar per plenari. Més o menys ho he intentat explicar el millor possible perquè quan parlem de temes urbanístics, però que quedi clar que ja va passar per plenari el 23 de maig del 23, que és una actuació privada, però que hi ha una modificació del planejament per a que pugui tirar endavant esta nova activitat. Si algú té alguna... Senyora Saura?
Bé, solament per explicar una mica el sentit del vot, nosaltres ens abstindrem pel mateix motiu que vam dir a la comissió. Volem tenir tota la informació damunt la taula. No ens ha sigut possible tenir-la aquesta setmana i, per tant, la demanarem en properes setmanes. Volem entendre el projecte al 100% i, donat que la primera vegada que es va portar a plenari era l'antiga legislatura i nosaltres no, el meu company i jo no hi érem, de moment nosaltres ens abstindrem.
Ja vull.
Bé, des del grup de Movem en comissió vam votar a favor d'aquest document que es presentava, perquè des de Movem considerem que la creació d'aquest càmping ens aportarà al nostre municipi que hi hagin més places d'allotjament turístic que actualment són escasses, no? Relativament escasses, a Roquetes. Estem d'acord en el que s'està tirant endavant, però us dic que al punt de dia d'avui mostrem el nostre vot en abstenció pel fet de que, com ha dit el senyor alcalde, torna a ser una aprovació inicial, és a dir, hem tornat atrás, hem reformulat tot el que es va presentar i es torna a iniciar. Llavors, donat este punt en què mostrem ara, des de Movem considerem que caldria també informar als veïns a qui afecta la instal·lació per veure com els pot arribar a afectar a aquests veïns que van ser qui van venir també a poder fer unes al·legacions. És a dir, esperant les al·legacions que puguen fer els veïns, ja els diem, des de Movem, estem d'acord en que es pugui tirar endavant aquesta modificació, però fins que no veiem que això tira més endavant, que suposem que sí i que es solucionarà, però al fi i al cap tenim un govern que és dialogant en la gent afectada, a partir d'allà aprovarem. A dia d'avui ens mantenim en l'abstenció.
Gràcies. Senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Nosaltres, des del grup municipal socialista, de la mateixa manera que ja vam manifestar en la comissió informativa prèvia, ens passava una mica com el grup municipal de Junts. És a dir, aquest és un projecte que inicialment ja es va aprovar en el mandat anterior, en l'últim ple del mandat anterior, del que els membres actuals del grup municipal en desconeixem detalls i que, per tant, nosaltres esperarem a poder conèixer de primera mà un projecte que creiem ja d'entrada important per a Roquetes, per a la seva dinamització econòmica i per a la seva activitat turística, però que a la vegada també mos suposa algun tipus de dubte com els mateixos que va presentar l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre a l'hora de voler fer totes les modificacions del projecte que va demanar. Per tant, esperarem conèixer de primera mà el projecte, poder-lo analitzar bé, poder resoldre quins són els nostres dubtes o les nostres inquietuds i a partir d'aquí seguirem endavant. De moment el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. Intentaré contestar, i no és que l'alcalde vulgui vendre el producte, perquè al final, com he dit, és un producte privat que, com ha dit el senyor Poi, també considero que és interessantíssim per al municipi. Dir que ja es va passar l'anterior legislatura, és cert, va passar l'anterior legislatura, però jo crec que va passar d'una manera molt verge, però que ara ve d'una manera més pura, perquè està fet tot allò que tots els departaments han demanat, ho han fet traure, ho han fet posar, vull dir, més pur que ara, no estava al 23 perquè era una cosa encara més inicial. Esta una, i pel que deia el senyor Polla, referent als veïns, per això tenim tants d'organismes que han de ficar la seva cullerada i per això és tan lenta, tan lent l'urbanisme, que és per a prevaldre la seguretat i totes les coses que són necessàries per a que no afecti en temes d'incendis, en temes acústics, en temes de llum. Per això han hagut tants d'informes, per això ha costat tant i per això s'ha tingut que modificar tot el projecte. I això es fa per a vetllar l'interès general de tothom, dels veïns, de la població i del territori i de tothom. Però me sobta això que se va portar la passada legislatura, és cert, però aquesta vegada se torna a portar al final el mateix, rectificat en tot allò que tots els organismes han demanat. Vull dir que és més pur ara que llavors, però bueno, són lliures de votar el que vulgui, però bueno, jo que considero que ho havia de dir. Dit això, passaríem a votació. Vots a favor i abstencions.
S'aproven els dos a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, però en l'abstenció del debat i votació de la regidora Núria Altadí Zaragoza i l'abstenció del PSC, Movem i Junts.
Si voleu cridar la regidora. Seguim al punt 17 de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, el contracte d'arrendament a Adif d'uns terrenys per a l'establiment de la Via Verda que afegiria de Roquetes a la Ràpita.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i es proposa a ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar i formalitzar el contracte d'arrendament entre l'entitat pública empresarial administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, i l'Ajuntament de Roquetes, en virtut del qual la primera cedeix de forma onerosa l'ús dels immobles que es descriu en l'expositiu tercer aquesta corporació a la finalitat que siguin destinats exclusivament a la creació d'un itinerari accessible i segur per a l'establiment de la Via Verda per a desplaçaments no motoritzats i que cedeixen com a cost cert en els termes previstos en el document contractual que s'adjunta com a annex a la present proposta, formant part de la mateixa tots els efectes. S'exclouen expressament de l'objecte d'aquest arrendament totes les edificacions i terrenys corresponents als antics recintes d'estació inclosos en la traça, per la qual cosa Adif podrà disposar d'ells lliurement, respectant en tot cas una franja de 6 metres d'amplària per a mantenir la continuïtat de la Via Verda. Segons aquest contracte, entrarà en vigor des del dia de la signatura en 2021 2024, sent la seva durada de 20 anys. Prèvi acord express i escrit de les parts, aquest termini de 20 anys podrà prorrogar-se per 10 anys més en el cas que concorrin les causes excepcionals contemplades a l'article 106.3 de la llei 33-2003. Tercer, la renda pactada és de 900 euros anuals i ve exclòs. Quart, faculta el senyor alcalde per a que nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquests acords i notificar l'arrendador els efectes legals oportuns, tanmateix comunicar-ho als departaments municipals afectats per aquests acords, i setè, incorporar, un cop formalitzat el contracte, el dret d'ús en arrendament al patrimoni municipal.
Moltes gràcies. Queda clar que al final és un contracte de lloguer per uns terrenys de DIF, que dona la meva opinió personal, considero que això no hauria de ser. Són uns terrenys abandonats d'una via que mai va funcionar, algun tram mai va funcionar, que estaven abandonats, que ve una altra administració que li dona ús, vida i dona vida a un territori i que damunt l'Estat veu una oportunitat de negoci i damunt ens fa pagar i damunt ens fa pagar uns preus que dels últims anys no paren de pujar perquè hem vist un volum de negoci a nivell de tot el país important. Ho havia de dir, considero que són uns costos que l'Estat hauria de, una vegada més, intentar ajudar més als territoris a desenvolupar. Si algú té alguna paraula, passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim el 18è punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'acte corresponent a les operacions de limitació entre els termes municipals de Roquetes i Mas de Barberans i documents complementaris.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'acte estès amb la conformitat dels representants municipals de la reunió desenvolupada el passat 24 d'octubre corresponent a les operacions de limitació entre els termes municipals de Roquetes i Mas de Barberans amb els documents complementaris que s'ajunten a la present proposta formant-ne part a tots els efectes. I segon i últim, notificar-ho a l'Ajuntament de Mas de Barberans, a la Direcció General d'Administració Local i a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya als efectes legals.
Moltes gràcies. Com també es va explicar en comissió, hi ha hagut diverses reunions de determinament entre Roquetes i el Mas de Barberans i que una vegada més el Mas de Barberans ha mostrat el seu desacord en la manera en què estan situades les fites. És un desacord històric que nosaltres com a roqueteros hem de defensar el nostre terme i el que tenim signat en diverses actes històriques. Estem parlant d'actes del 1870 i pico i 1912 ja estan signades, en aquest cas pel Mas de Barberans, però ells segueixen reivindicant aquella part de terrenys que en la seva carta de poblament del 1800 i escacs pertanyien a ells i que en el seu cas Tortosa li va prendre i després Tortosa les va donar Roquetes. Nosaltres hem de defensar el nostre i per això hi ha un acte de desconformitat i seguirà el seu procés administratiu i possiblement judicial i cadascú defensarà el que li toca. Si hi ha alguna paraula, passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim el 19è punt de l'ordre del dia, que és aprovar definitivament, si s'escau, la relació de béns i drets afectats, comunicació i avinença i inici de peça separada de l'expedient de preu just per a l'execució del projecte vorera de la rotonda 1 d'octubre, primera fase de Roquetes.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament la relació detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte vorera de la rotonda 1 d'octubre, primera fase de Roquetes. Aprovat definitivament. L'esmentada relació figura com a annex als presents acords i conté les dades a què fa referència l'article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i ocupació. Segon, declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat anterior, efectes d'expropiació i d'ocupació. Tercer, comunicar a la titular dels béns i drets que s'expropien que en un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d'aquests acords pot convenir amb l'Ajuntament lliurement i per avinença l'alienació dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquest període l'Ajuntament no rep cap proposta o bé rebutjada la presentada, s'entendrà que no ha estat possible arribar a l'adquisició per avinença i continuar el procediment expropiatori. I quart, disposar que s'inici expedient de fixació de preu just dels béns i drets respecte a l'alienació dels quals no s'hagi aconseguit l'avinença, segons apartat anterior, mitjançant l'obertura de les peces separades corresponents un cop siguin ferms aquests acords.
Moltes gràcies. Al final és un punt del que parlàvem abans de la gran agilitat d'urbanisme i tots els tràmits que s'han de passar i, com sabeu, ha passat diverses vegades, moltes vegades, diria jo, per plenari.
i és una vegada més s'ha de portar a votació. No hi ha paraules, vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim el 20è punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, el conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Roquetes de creació d'una llar d'infants pública de titularitat municipal.
Es proposa ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar i formalitzar la minuta del conveni entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Roquetes de creació amb efectes de l'inici del curs escolar 2024-2025 de la llar d'infants municipal La Caramella, el qual s'ajunta aquesta proposta formant en part a tots els efectes i segons les dades que consten a la proposta. En segon lloc, la vigència d'aquest conveni és de la data de la seva signatura amb efectes de l'inici del curs escolar 2024-2025. La durada és indefinida. Tercer, faculta al senyor alcalde per a la seva signatura. Quart, notificar al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la llar d'infants municipals La Caramella i resta de departaments municipals afectats pels presents acords. Cinquè, publicar-ho al DOC. I sisè, d'acord amb l'article 8 de la llei 19-2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'article 14 de la llei catalana 19/2014, publicar-ho al registre de convenis que s'ha de poder consultar al portal de la transparència.
Moltes gràcies. Com hem explicat també abans de començar el plenari, és un punt que entra per urgència pel fet de que el departament envia el dia 16 un conveni que és necessari ja tindre-la aprovat i aprofitant que teníem este plenari i que no n'hi haurà fins al gener. Per això s'ha portat d'urgència, se'ls ha donat la còpia del que és l'acord, que al final és un acord entre dues administracions, sense més, per a que estigui conveniat ja el que és la llar d'infants entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació. Si hi ha alguna paraula, passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguiríem per control dels òrgans de govern, que es dona compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 33/2024, de data 19 de novembre del 2024, i la número 34/2024, de data 26 de novembre del 2024. Dona compte dels decrets d'alcaldia, del número 2099 al número 2284 de 2024. Mocions de control, no li consten a aquesta presidència, i precs i preguntes. Si tenen algun prec o alguna pregunta.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, sabem que s'aproximen les dates de Nadal i divendres se farà la felicitació de Nadal als diferents treballadors de la casa. Els representants de Movem divendres no podrem assistir, és per això que podria aprofitar només un moment per poder agrair la feina que fan en aquesta casa tot el personal del consistori, policia local, administratius i administratives, tècnics, personal de brigada, conserges, personal de neteja i equip de comunicació, i que no mos deixéssim a ningú. No podrem ser divendres, per això agrair a tothom la feina que fa i desitjar-li a tothom que tingui unes bones festes de Nadal.
Moltes gràcies, res més. Però bueno, me sumo a aquestes felicitacions, que el divendres les farem en persona, ja quedaran excusats, i també a felicitar unes bones festes a tothom, que vinguin unes festes en calma meteorològica, en pau, en amistat, en família i sobretot en molta salut. I que a partir del dia 1 encetarem un any històric en la nostra ciutat, celebrarà 175 anys i que d'això només passa una vegada a la vida i, si, com he dit diverses vegades, si el Barça celebra el 125è aniversari, nosaltres el 175 l'hem de fer més grossa. Res més, molt bones festes a tothom i molta salut. Molt bona tarda.